I avui divendres també toca fer una connexió amb la companya, amb la Lídia Rodrigo, que ens parlarà també de com la fisioteràpia s'ha d'anar adaptant a la nova realitat. Lídia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Montse. Com estàs?
Molt bé, i tu, com estàs?
Doncs bé, també.
Sí? Molt bé. Suposo que també amb ganes, no? Que avui en parlàvem amb un col·lega teu, amb el David Figueredo, amb ganes que arribi aquest dilluns, tot i que, vaja, vosaltres no heu estat pas parats, que heu estat fent cosetes i amb tu hem anat parlant també durant aquestes setmanes amb totes aquestes classes online que feies i, vaja, doncs que no has parat tampoc.
No, perquè realment els nostres pacients no deixen de tenir la seva patologia, el seu dolor, el que sigui pel Covid o pel confinament. Llavors nosaltres, com a professionals de la salut, hem de fer continuïtat de l'evolució del nostre pacient i donar, perquè no, les eines necessàries perquè, bueno, doncs perquè aquesta patologia, aquest dolor, el que sigui, millori i continuï amb l'evolució adequada que esperàvem abans d'aquesta situació. Abans del confinament, doncs, que teníem aquesta teràpia molt més propera, no?, a nivell físic, a nivell emocional, però que ara, doncs, aquest distanciament físic que se'ns aconsella, doncs, fa que ens replantegem algunes eines per poder donar suport i continuïtat als tractaments, doncs, que hem de fer i que podem fer.
I escolta, i vaja, avui hem de parlar d'aquesta nova realitat, perquè lògicament res, i la fisioteràpia tampoc s'escapa, res tornarà a ser com abans, que ens haurem de... Bé, de fet, les mentalitats han d'anar canviant, ens hem d'anar adaptant a les noves circumstàncies, etc etc. Com veus tu, des de la teva perspectiva, des de la teva òptica, com serà el teu sector?
Bé, jo crec que la fisioteràpia té moltes eines per adaptar-se a aquesta nova situació. És veritat, doncs, que hem de desenvolupar-les adequadament i fer-ne un bonus. També per part dels pacients hem de una mica reconceptualitzar la forma que tenim de tractar-los, oi? Llavors, és veritat que dilluns podem començar l'activitat de fisioteràpia en els nostres centres, també d'una forma diferent, no serà el mateix, oi? Només les mesures de seguretat sanitària ja ens obliguen a prendre una sèrie de mesures molt adequades, però també, doncs, la pròpia situació d'alguns grups, no? Hi ha algun grup poblacional, especialment en risc, que és possible que, doncs, li afavoreixi aquest tractament telemàtic, no? Per exemple, persones que tenen el sistema immunològic afectat o gent molt, molt gran, doncs, a lo millor, en comptes de desplaçar-se fins al centre de fisioteràpia o fins a l'hospital, els hi convé mantenir aquest contacte, la continuïtat del seu tractament, de forma telemàtica. Per què? Per evitar riscos, no?, bàsicament, sobre aquests grups de risc.
O sigui que continuareu fent un treball com el que havíeu fet fins ara, no?, per tal d'això que tu dius, per tal d'evitar posar-nos en risc, tant uns com altres.
Jo crec que s'ha de posar a la balança quina persona en traurà més profit de desplaçar-se fins al centre amb el centre amb els riscos que comporta, oi? No només per estar en el propi centre, sinó pel propi desplaçament, no? Sempre hi comporta uns certs riscos. No hem de viure amb por, jo no crec que hem de viure amb por, però sí que hem de ser prudents, no? La idea és aquesta prudència. Llavors, és possible que alguns grups de població, alguns pacients en concret, es beneficin d'aquesta assistència que fem telemàtica. Per sort tenim un munt d'eines de suport per poder veure el nostre pacient i actuar molt dinàmicament en el tractament, oi? Podem veure, escoltar-lo, vull dir que la proximitat física no hi és, però l'emocional sí que hi és, oi? Sobretot si practiquem aquesta escolta activa, aquesta observació sempre cap a les persones que estan a les nostres mans, oi? Des d'un punt de vista virtual.
Escolta, abans, anteriorment, també estàvem parlant, com hem dit, amb el teu col·lega de professió i que, clar, esteu a l'espera encara de rebre certa informació per tal de saber com heu d'actuar, no?, a partir d'ara. Lògicament, quan hagueu de tractar, doncs, pacients de manera física, en què el contacte físic hi serà. I això, com tu dius, sobretot, no?, tota la cautela possible, totes les mesures de seguretat possible, però lògicament sense viure amb aquesta por, perquè malament anirem.
No, perquè la por en cap cas, aquesta és una de les situacions, oi? Però en cap cas de les situacions que ens trobem a la vida és un bon company de camí. Sí que jo m'hi recolzo sobre la prudència, oi? Si hi ha una màxima de la medicina, que és el primum non nocere, no? O sigui, el primer de tot és no fer mal. Llavors, si creiem que en la balança riscos-beneficis el nostre pacient té més a perdre, entre cometes, que a guanyar, doncs trobem la forma de que hi tingui sempre més a guanyar que a perdre. Llavors, doncs, bueno, crec que aquest suport a nivell virtual, aquestes comunicacions telemàtiques amb càmera, vull dir, són molt àgils i són molt eficaces. Realment, jo durant aquest confinament m'he sorprès a mi mateixa i els meus pacients també s'han sorprès de la capacitat que tenim de desenvolupar una nova eina fantàsticament terapèutica.
I a més que també, lògicament, el fet d'haver tractat els teus pacients de manera telemàtica, ells han après coses noves, no?, que fins ara era arribàvem a la vostra consulta i deixar-nos fer, no? I ara,
clar,
lògicament, des de casa nosaltres hem hagut de seguir les vostres instruccions i posar-nos una mica a la vostra pell.
Bé, jo crec que aquest és el gran canvi de paradigma que ja s'estava donant abans de la Covid-19. La fisioteràpia, o els fisioterapeutes, som els especialistes en el moviment, no? A mi m'agrada aquesta gran especialitat, tant el moviment passiu com actiu. És veritat que tenim un gran pilar de suport, que són les eines passives, sí? Que són mobilitzacions, diferents eines, diferents tècniques, que ens permeten reeducar un procés patològic. Però l'altre gran pilar que tenim els fisioterapeutes és el moviment actiu. I aquest moviment actiu, aquest exercici terapèutic, és el que hem de desenvolupar d'una forma molt buscant l'excel·lència sempre i abraçant molt aquest gran pilar que té la fisioteràpia per recuperar els nostres pacients. El moviment actiu té molts beneficis per al pacient, sí? A nivell psicològic i la vessant psicològica de la patologia, del malestar, del dolor, el moviment actiu, el veure's capaç de fer alguna cosa, que activitats que abans no feia ara fa sense dolor o sense dificultat, això genera un empoderament. Perquè és veritat que nosaltres com a fisioterapeutes som el guia, oi? Diem, doncs ara fes això, ara canviem, farem l'altre, corregeix aquest paràmetre, ara respira, ara exhala més lentament, el que sigui la indicació. És veritat que la donem nosaltres, però el gest el feu vosaltres o el fa el pacient. I això què fa? Empodera el pacient i se sent capaç. Això canvia la visió que el pacient té de la seva pròpia patologia o del seu propi procés de recuperació. És a dir, ell agafa les regnes del procés de recuperació i, acompanyat per un fisioterapeuta, veu que se'n pot sortir, oi? Troba l'estratègia per millorar.
I tant. Ara, per això, aquí falta la seva constància també, o potser la seva força de voluntat, no, també?
Bé, perquè aquest tipus de tractaments siguin eficients i eficaços, necessitem de l'adherència en el pacient. És a dir, si, de que el pacient sigui metòdic, constant, que segueixi les pautes que indiquem els fisioterapeutes. Si això no es dona, l'èxit no serà clar. O sigui, ens costarà molt més. Llavors, és per això que és molt important que mentre fem l'entrevista, que això és una de les parts bàsiques, quan entra un pacient a la consulta o el veiem per l'ordinador, el que sigui, sempre hem de demanar al pacient i conèixer el seu context, conèixer els seus objectius de la recuperació. Sí? Sempre hem de saber quin és la seva esfera d'oci, què fa, què li agrada. Li agrada anar a la muntanya a caçar bolets, o li agrada, no sé, anar al cinema, o li agrada llegir, o... És important saber el context. No és el mateix una persona que es dedica a una professió que a una altra, i això ens orienta cap a una proposta de tractament. Aquesta proposta de tractament ha de ser consensuada amb el pacient, i el pacient ha d'estar d'acord, s'ha d'implicar, i això genera adherència, i l'adherència genera èxit.
Ara, de tot això que m'estàs explicant i parlant, veig que se't pot arribar a duplicar la feina, lògicament, pels pacients presencials que puguis tenir, com els virtuals. I això, bueno, tindràs que reorganitzar-te, no?, d'una altra manera, potser.
Bueno, jo crec que, evidentment, cada pacient necessita el seu temps, oi? El sistema aquest de massificació dels espais sanitaris crec que no ens porta a res bo. Llavors, jo crec que s'ha de fer una personalització, una individualització de cada exercici, de cada pauta de tractament, i això necessita temps, perquè a més nosaltres necessitem temps per escoltar el pacient. Perquè si no tinc ni temps de dir-li bon dia, com t'has trobat, què tal ha anat des de l'última sessió que vam fer els exercicis, has pogut repetir-la... Si no tenim temps de tot això, no podem generar una progressió adequada del pacient. Llavors, penso que això és una màxima que també hem de seguir, no?, per respecte, no?, cap als nostres pacients i cap a la nostra professió.
Ho haurem de seguir ben atentament i veurem també els nous temps, per on ens porten i per on us porten a vosaltres també, perquè lògicament cada sector tindrà les seves casuístiques, les seves especificitats, i sí, que no ens toca més, no tenim més remei que anar-nos adaptant, com fins ara hem fet, i d'aquesta manera també ens hem sortit prou bé. Lídia, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada, cuida't molt.
Gràcies, Montse, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé, adéu.